No sé si dir-te la esperada o no, però ahir finalment va arrencar la campanya electoral d'aquest 2021, que culminarà amb les eleccions del 14 de febrer, si no passa res entremig, al Parlament de Catalunya. Si no passa res entremig, perquè la data encara està sobre la taula del Tribunal Superior de Justícia, que té temps, o s'ha posat el temps, fins al proper 8 de febrer per decidir. Diuen, ull amb això de les enquestes, perquè depèn d'on surti l'enquesta, surt un resultat o un altre, però també et diuen que hi ha un 40% d'indecisos i que esperen una alta abstenció. Saps qui no estaran als actes de campanya, almenys els propers 10 dies? Els regidors del grup municipal de Junts per Catalunya, a l'Ajuntament de Lleida, perquè la regidora d'Ocupació i Responsabilitat Social, Anna Campos, ha donat positiu i aquests darrers dies han tingut contacte estret a les diferents reunions. En fi, sóc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les expliquem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Divendres, portes del cap de setmana, 29 de gener del 2021. Darrer cap de setmana íntegre del mes de gener de l'any 2021. Inici de la campanya electoral de les eleccions del 14 de febrer al Parlament de Catalunya. Aquest és el dia d'avui. I aquest dia d'avui, també, jo crec que ja veurem fins on arribarà, però jo crec que l'acabarem recordant per una altra cosa. Hores d'ara, i mirant, bueno, ara li preguntarem, però mirant que a sota del termòmetre no hagi doncs una font de calor, un radiador o una persona amb un encenedor. Hores d'ara, a punt d'arribar als 19 graus a la ciutat de Lleida. Pràcticament 5 més que ahir, a la mateixa hora, i és que ahir vam tenir quasi bé 3 o 4 més que el dia anterior. Per tant, l'escalada de temperatures és impressionant. Veurem si això segueix així o no. Li preguntarem a l'Armando Álvarez. També el que farem és buscar l'actualitat informativa. Ja t'avanço que avui trucaré a un expert en economia, el Ramon Morell, i amb ell parlarem d'aquest tema ja dels fons europeus, perquè ens ho expliqui bé. Perquè és que al final tots opinem i jo no sé si tots sabem ben bé de què parlem. Doncs avui li preguntarem amb ell. És economista, ha estat professor a la Universitat de Lleida, i amb ell li preguntarem, escolta, això dels fons europeus, què és? Com s'articula? Quants milions toca Espanya? Quan se n'han de tornar? Quan són gratuïts? Com es repartiran? Jo crec que va bé que sapiguem a vegades de què parlem. Per tant, li preguntarem això, I escoltarem el Melo Malo, el de l'Andrés Rodríguez. A partir de la una, el divendres de cine amb la Laura González, i a 2:15, l'Espai Groc, on acabem de repassar les propostes, les poques que hi hagi, però les propostes de cara al cap de setmana. Vinga, ara sí, deixem que comprovi que no hi hagi res que faci escalfor a sota del termòmetre. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Segur, que no tens un radiador allà sota del termòmetre,
Sí, és que s'haurien d'escalfar molts més, perquè
sí,
l'augment de temperatures està sent, pues, desconegut en 81 anys, estem camí del rècord, que van assolir de 23 graus i mig el 27 de gener del 2003, ja fa 18 anys. Ahir es va assolir un rècord històric, a més, se va pulveritzar, però molt, 2 graus per sobre, va ser a Tortosa, que té una sèrie històrica, juntament amb el Fabra, de les més llargues de Catalunya i d'Espanya, 100 anys, va arribar 28 graus ahir, l'observatori de Tortosa, de Roquetas, que a més és sismològic, astronòmic i meteorològic, i té una validesa tremenda. Pues 28 graus, el seu rècord anterior era 26. Sembla que avui estem seguint l'estela, no arribarem a tant, però segur que superen els 20. Ara està aturat en 18,8, a punt d'arribar als 19, que era la previsió d'avui, de màxima, era de 19. Però si estem arribant ara, tenim tota la tarda, fins a les 3 o 4 de la tarda, que arriben a valors més alts. Està bufant vent aponentat, que ajuda a aquest ascens de temperatures. Està bufant entre 18 i 20 quilòmetres per hora, es nota una mica si surtin al carrer, però llueix el sol, i avui esperem aquestes temperatures tan altes, sobretot al Segrià, tota la zona d'Aitona, Alcarràs, Torres de Segre, Serós, Almatret, Maials, la Granadella, bueno, tindran temperatures per sobre de 20 graus. I la previsió avui és aquest vent moderat, tot i que a la tarda pot arribar a 40 quilòmetres, 45 quilòmetres per hora, i de cara a demà hi ha un canvi de temps, sí que davallen les temperatures, tenim un matí amb més núvols i amb possibilitat de pluges que potser no arribaran a la plana de Lleida, és dubtós, si cauen quatre gotes a la meitat sud, més abundants i més probables al Prepirineu, més abundants i més probables al Pirineu. La cota de neu, que està ara molt alta perquè fa molta calor, 2.200, al llarg del dissabte aniria baixant fins al 1.200, i n'hi ha avisos dels serveis meteorològics que podria nevar uns 15 centímetres per damunt de 1.200, però ja seria al final del dia. Al final del dia, a la Vall d'Aran, que en aquests moments la Vall d'Aran és l'única comarca i rodalies i el seu voltant estan coberts de núvols. En aquests moments només n'hi ha núvols al sud del Solsonès, Pinós, la zona aquella, i després la zona de la Vall d'Aran, que és la que no pujarà tant la temperatura.
Bé, uns contrastos.
I
eh?
La característica principal del cap de setmana i de dilluns seran les fortes ventades.
Vaja.
Però molt fortes, de 70, 80, en algun lloc, a la resta de Catalunya, Tarragona, estan previstes de 90. Cuidao, sobretot la tarda de dissabte. No. El matí encara no bufarà perquè estaran els núvols, però a mesura que avança el migdia tarda, seran fortes ventades, les temperatures
ulls, podien tendals,
davallar
els parasols,
a
16 graus,
a Lleida, si avui arriben a 20 o 21 pues, o més, davallarien, però no és una refrescada molt gran. I va. De cara a diumenge, pues, sol, resol, més núvols al Pirineu, cota de neu que tornaria a pujar de 1.200 a 1.600, i forts vents a totes les comarques, el Pirineu, Prepirineu i la plana de Lleida. És que estan creuant borrasques atlàntiques, que sembla que n'hi ha una desfilada que pot durar fins a mitjans de febrer, potser no tant, però sí que es veu una darrere una altra, i clar, quan passa la línia frontal per Catalunya, per Lleida, pues ens porta aquestes ventades, que continuarien dilluns.
Val.
Escolta, resum
sí,
de la propera setmana...
Això, la setmana que ve, a veure.
Sí, han sortit per sobre de 1 a 3 graus per sobre de los normals.
Val.
No tan càlida com aquesta, però home, no farà fred. Salvo podria arribar el fred a finals de la propera, però això està massa lluny per...
Bueno, pues,
de moment,
ja en parlarem.
De preparar per la calorada d'aquesta tarda i per les ventades de dissabte a la tarda, diumenge i dilluns.
Molt bé, doncs mira, pedres a la butxaca de cara al cap
sí,
de setmana, plegueu els tendals, els parasols i tot això, i el dilluns en tornem a parlar. Armando Álvarez, escolta,
bon
que tinguis
bon
cap de setmana.
Bona salut.
Clar que
adéu,
sí.
Bona tarda.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
No, jo ho deia de broma, si tenia una font de calor sota del termòmetre, però és que, clar, és normal, estem a punt, ens falta no res, d'arribar als 19 graus a 1:15 d'un 29 de gener. És que, aviam, sí, que sigui un dia sense núvols i que hi hagi sol és perfecte, però la temperatura és molt alta, molt alta. Eh? Ahir mateix, al marge esquerre del riu Segre, doncs hi havia multitud de grups gaudint del sol i ben fet que fan. La veritat és que, mira, ja que estem en confinament municipal i no podem sortir del municipi, doncs benvingut sigui aquest bon temps per poder sortir al carrer i a l'aire lliure, això sí, amb grups reduïts o grups bombolla o la distància física, si us plau, això sí, però que puguem sortir al carrer o obrir per ventilar totes les cases, oficines, etc, etc. En fi, comencem parlant de successos, i és que ja saps que Pablo Hasél ha fet saber a través d'un comunicat que ha penjat a les xarxes socials que no es presentarà voluntàriament a la presó, tal com li ha demanat que ho faci l'Audiència Nacional abans de 10 dies per les condemnes que acumula per enaltiment del terrorisme per la lletra d'algunes de les seves cançons. El raper constata que ha faltat solidaritat per evitar el seu empresonament. És a dir, al final l'han deixat sol, l'han deixat de costat. Bueno, té 10 dies, si no hi vau voluntàriament, ja saps que després l'aniran a buscar, a no ser que s'escapi, com han fet d'altres polítics o d'altres cantants. Amb successos encara, ha detingut un home a Lleida per maltractar el nadó de 15 mesos de la seva parella. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut, és un veí de Lleida de 38 anys, i de moment és per presumptes maltractaments al nadó de 15 mesos de la seva parella. Cap a les 5 de la matinada del dimarts, la policia va acudir a un pis del centre històric de la capital del Segrià després de rebre un avís per uns aldarulls. La parella que hi viu va negar haver-se discutit, però els agents van observar al domicili un nadó que presentava lesions evidents. El petit, juntament amb la mare, van ser traslladats pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El personal sanitari va constatar que l'infant tenia diferents cops al cos i va activar el protocol per maltractament infantil. Posteriorment, el nadó va ser derivat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que ja sabeu que no s'hi va per... perquè la cosa no sigui greu, sinó el contrari. Al migdia de dimarts, la policia va arrestar a domicili la parella de la mare com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar i de les lesions. Bé, aquesta notícia, que em podria dir, és un cas aïllat, i afortunadament no n'hem de parlar cada dia, però fent recompte, en el darrer any, un any natural, si vols, el 2020, més o menys, hi ha hagut prop d'un centenar d'agressions a menors, a Lleida. I això ja sí que em sembla una xifra molt alta, massa alta. Tot el que sigui més de zero, tolerància zero, evidentment, però parlem de 100 en un any, cada 3 dies una. És una xifra que em sembla que ens la podem començar a fer mirar, i sobretot quan ja són nadons. Sobretot, és igual, ni que tingui 5, 7, 8 o 10 anys. Però, home, un nadó... són 100 en un any, és una xifra molt alta, molt alta. Amb crònica judicial, la Fiscalia de Lleida demana 13 anys de presó per a 3 homes acusats d'endur-se a un altre a Sidamon per apallissar-lo. Això no és una pel·lícula, això és una notícia d'aquí, de Lleida. Els agressors, d'entre 30 i 41 anys d'edat i nacionalitat marroquina, van trobar la víctima en un bar de Mollerussa. Demanen 13 anys de presó. D'això surt un guió d'una pel·lícula, però això és allò que diuen, que la realitat supera la ficció, per desgràcia. Amb crònica política local, a l'Ajuntament de Lleida, el govern municipal ha retirat de l'ordre del dia del ple de la paeria d'avui divendres el punt sobre l'aprovació del pla per a la futura estació d'autobusos de Lleida després del recurs presentat pel PSC. L'alcalde, Miquel Pueyo, ha explicat que així ho ha recomanat l'oficial major i el vicesecretari, i diu que és possible que la comissió d'urbanisme no fos convocada amb temps suficient, com denuncien els socialistes. Home, després de 20 anys o més, perquè amb Mari Carmen Salvador estem repassant el que passava fa 25 anys, i ja en parlem, de que s'estava demanant que Lleida era indigne l'estació d'autobusos que teníem, i després de... fiquem-hi 20 anys demanant i marejant-nos amb... Mira, ara la farem aquí, havia d'anar sota el pont aquest de la rotonda de les vies, després allí no anava bé, després ja buscarem un altre lloc. Després de que s'anunciés a través de la premsa que ja havien trobat el lloc, que és aquí al costat de l'estació de trens, els hi dones en 24 hores a la comissió d'urbanisme per dir, escolta, això s'ha d'aprovar ja. Jo, de veritat, no entenc aquestes presses, no entenc. Portem 20 anys de retard i ara ho hem d'aprovar d'un dia per l'altre. Home, potser que ho estudiem una miqueteta. Una estació d'autobusos comporta una mobilitat extra de vianants, de persones que aniran a l'estació a peu, de vehicles... Perquè, escolta, al final, ens agradi o no, si tu has de marxar de viatge i has d'agafar l'autocar... i no vols anar caminant, li demanes a la teva parella, a un amic o qualsevol persona que et porti. I et portarà en vehicle. I haurà de parar allí, que puguis baixar i que no hi hagués d'estar pendent corrents que ve la Guàrdia Urbana perquè no tinc lloc per aparcar, perquè molesto, pel que sigui. Doncs tot això són cosetes que s'han de pensar. Que es pugui arribar en vehicle, hi hagi lloc de sobre, que hi hagi zona d'aparcament, però amplíssima. Tot això són coses que s'han de pensar. La mobilitat, entrada i sortida dels autobusos i dels autocars, estarà ben resolta o no? És que després de 20 anys sembla que ara tindrem pressa i ull, això ho dic sense saber-ho, però després igual ens acaben fent un nyap d'aquell que quan està acabat dius, no, és veritat, ens ho hem de replantejar, espera, que tornem a fer les obres. Això ja ha passat, no vol dir que hagi de passar amb això, però per això, escolta, si hem de gastar un mes, 4 setmanes més per pensar-ho bé i mirar-ho bé, home, no em sembla malament, pensem-ho, que és que una estació d'autobusos requereix molta mobilitat, no és això una història que la col·loques allí i ja està. Bueno, pues ara sí, diu que els hi donaran uns dies més perquè s'ho puguin mirar i convocaran un pla extraordinari per aprovar-ho. Encara sense data, però ho veurem. En renou, per cert, entre els amics i socis de govern, amics o no amics, socis de govern de l'Ajuntament de Lleida, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el Comú de Lleida. Ja sabeu que van sorgir unes irregularitats o possibles irregularitats en la licitació de les obres per manteniment. El regidor d'Esports de Junts per Catalunya va cedir els comptes a l'alcalde de Lleida, Miguel Puello, d'Esquerra Republicana, perquè a partir d'ara ho portés ell, el tema de comptes. Per la seva part, el Comú de Lleida ja va dir que, aviam, que potser s'ha de depurar responsabilitats polítiques. I ara és la secció local de Lleida d'Esquerra qui ha exigit responsabilitats polítiques al grup municipal i soci de govern Junts per Cat per aquestes suposades irregularitats i males praxis que dimecres es van conèixer a les regidories d'Urbanisme i d'Esports. Que això hagi sortit ara en campanya electoral, pots pensar que sigui casualitat o no, però no trau que si són les irregularitats, estiguem o no en campanya electoral, doncs que s'hagin de subsanar i que pagui qui hagi de pagar, perquè és que al final, si no, després sempre anem embolicant la troca i aquí es passa tot. Vinga, obrim la informació de Covid-19. El nombre de persones ingressades a Lleida, tant hospitals públics com privats, ha pujat, s'ha situat a 184, i el de les UCIs, els dels pacients greus, també ha pujat, i en tenim 36, 3 més que ahir dijous. És una pujada imparable, el de les UCIs, i a més, per desgràcia, no és una estança de pocs dies, sinó que normalment se sol allargar. Hores d'ara, la situació, amb xifres, és que tenim 511 punts de risc de rebrot al Pla de Lleida i la RT ha tornat a pujar. Molt poc, una centèsima, però per cinquè dia ha tornat a pujar. 0,99, estem al llindar de l'1. Quan hauríem d'estar baixant, ni que fos lent, però baixant, i el que fem és pujar. A l'Alt Pirineu i Aran, 559 el risc de rebrot i 0,97 l'ART. I a nivell de Catalunya, 573 el risc de rebrot i l'ART està al 0,95.
Cope Lleida.
Un altre tema, ara que ja tenim sobre la taula totes les dades del dia, de la pandèmia, del coronavirus, que no és que, sempre ho dic, no és que sigui grat de parlar-ne, però n'hem de parlar. L'altre tema és el tema econòmic, perquè si una cosa està clara és que des del mes de març, o sigui, al principi, l'alarma va ser sanitària, evidentment, però de seguida, cap allà a l'abril, maig, ens vam adonar que hi havia una altra alarma, que era la econòmica i laboral, que normalment ve tot junt, això. Aquesta, doncs, hem tingut un problema, que a Espanya no hi ha diners, o almenys no n'hi ha pel que haurien d'estar. Això és un altre debat. Sabeu que darrerament es parla de tot aquest tema, de que si Europa ens donarà diners, que estem aquí amb els braços oberts esperant que arribin aquests diners, en fi. D'aquests fons europeus, avui em vull parlar amb el Ramon Morell, que és economista i és exprofessor de la Universitat de Lleida. Ramon, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Em vull parlar amb tu perquè, a grans trets, avui no entrem a temes molt econòmics, però a grans trets em sembla que la gent... ens és un tema bastant desconegut, és a dir, els fons europeus, al final, això és un crèdit o és una donació a cost zero? Com funcionen aquests? Perquè clar, els diners al final costen.
No barregem. Primer, o sigui, hi ha dos línies d'actuació de la Unió Europea. O sigui, que hi haurà dos vies per entrar diners. Una, que en tot cas ja l'explicarem després, que és la menys popular, perquè és la més normal, i diguem-ne que segueix els mecanismes d'abans. Si cas tenim temps, l'explicarem després.
Vinga.
I la segona via, que és la important, és aquesta famosa dels 750.000 milions de la Unió Europea, que d'aquests 750.000, 390.000 són gratis, o sigui, no s'han de tornar, són transferències, i 360.000 són en base de crèdits. Va. Molt bé. D'aquests, a Espanya mos en toquen 140.000. O sigui, el que ahir es va convalidar el decret llei que ahir es va convalidar al Parlament era com gestionarem,
clar.
Com repartirem aquests 140.000 milions que han d'arribar de la Unió Europea. I d'aquests 140.000 milions, 72.700 són gratis, transferències, i 67.300 són crèdits amb baix tipus d'interès.
Val. O sigui que s'ha de tornar, aquests últims s'han de tornar.
Aquests últims s'han de tornar, sí. A terminis llargs, sí, a baix tipus d'interès, però s'han de tornar. En canvi, 72.700 milions d'euros arriben de forma gratuïta.
Val. Bueno, entès això, Ramon, que mira, ara m'ha anat bé perquè les xifres no les tenia tampoc tan clares. Entès això, clar, ara el govern rep aquests 140.000 milions d'euros, que dit així, és un dineral, després a l'hora de repartir es va fent petit, això, eh?
Vale.
Com se repartirà això?
Entrarem de dir que no n'hi ha prou.
No, vale.
O sigui, tenint en compte el mal que ha fet el coronavirus, no n'hi ha prou.
Clar.
Però bueno, és una bona ajuda.
Sí. És una bona ajuda si està ben repartida, eh?
Exactament, si està ben repartida, una bona ajuda. Però no, diguem-ne, és allò, és la curació total.
Ja.
No, faltaran més diners.
Però estarà ben repartida això, Ramon, o no?
Aquest és el problema, perquè el Real Decret Llei d'ahir, que es va aprovar la convalidació, no? És a dir, el Decret Llei què és? És una fórmula jurídica que els governs tenen d'aprovar algo que no podrien, perquè necessita tràmit de llei, però que la urgència fa que ho aprovin, amb una condició, que una vegada aprovat i publicat al BOE, ha de passar pel Parlament per convalidar-ho.
Sí.
I si el Parlament no convalida aquest decret llei, s'anul·la, no val.
Bueno, que això és el que va passar ahir, que finalment...
Això és el que va passar ahir, exactament. Bueno,
amb aquesta abstenció sonada es va aprovar.
Exactament. Aquest decret llei que ahir es va aprovar al Parlament va sortir al BOE el 31 de desembre, l'últim dia de l'any.
Val.
Llavors, el que fa aquest decret no és el més important, que és com es distribuiran. D'això no diu res.
Vaja.
És a dir, no diu quin paper tindran les comunitats autònomes. Diu que ja se'n parlarà, ja es distribuirà per comunitats autònomes, però no diu com.
Ja. Que potser
no
és el hauria de ser el més important, sí.
El més important, sí. L'únic que fa aquest decret llei, i això sí que s'entén el vot no d'Esquerra Republicana i del PNB, però en canvi no s'entén el vot favorable de Bildu, no ho entenc, no? Per què? Perquè, primer, no parla de comunitats autònomes, no diu com es distribuirà, i segon, les dues comissions que es creen, se crea una comissió que se'n diu la Comissió per al Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència, que això t'ho imposa la Unió Europea, se crea una comissió pràcticament governamental del govern central, presidida pel president, no?, del govern, que és aquesta Comissió per la Recuperació Econòmica i tal. Bé. I després diu que es designarà un comitè tècnic, però diu que es designarà. I només diu de persones, pues, expertes, de persones tècniques en la matèria, però no diu com.
O sigui, que ens ha caigut un munt de diners, que no n'hi ha prou, però és un munt de diners, que això s'hauria de fer...
Encara no sabem. Sí.
Bueno, que això s'hauria de fer molt, però molt i molt bé, i a més amb intervencions molt justes. Jo crec que és la paraula, molt justes, als sectors i a les persones que més ho necessiten, i hores d'ara l'únic que s'ha aprovat és que, escolta, des del govern es podrà decidir com es fa, i amb carta blanca, per entendre'ns, i amb aquestes dues comissions que no especifiquen absolutament res.
Exactament, o sigui, per exemple, la distribució regional... No parlem només de Catalunya, parlem d'Andalusia, parlem de València i parlem de Madrid.
Sí.
La distribució regional no hi ha res dit. No se sap quina serà.
Bueno.
Per tant, això és greu i ho hauríem de saber. I sí que sembla, pel contingut del decret, d'aquesta comissió que hi haurà i d'aquest comitè tècnic, que això estarà molt centralitzat.
Ja.
Això és el que és després.
Grans corporacions, grans empreses...
Ah, exactament. Clar. I després, al parlar dels dos sectors preferents de transformació, que són el sector elèctric i el sector digital, clar, què vol dir això? Pues que segurament aquests diners, molt pocs d'aquests diners o cap, arribaran als petits.
Déu-n'hi-do.
O els mitjans.
Bueno, mira, avui era per posar-hi llum una mica, perquè, clar, veiem titulars, bueno, doncs que sapiguem de què parlen aquests titulars. De totes maneres, com que, com diuen en castellà, les coses de Palacio van despacio, em sembla que començar a repartir també tardarem, perquè si pràcticament
sí, sí,
han tardat un mes a votar això, a repartir, doncs encara hi tardarem més, perquè els comitès
exactament.
I totes aquestes històries.
Sí, fixa-t'hi, formalment. Això a Europa ja està aprovat.
Sí.
Però formalment encara no està firmat.
S'ha imaginat.
Si aquests 750.000 milions, dels quals 140.000 són per Espanya, això encara no està firmat.
Bueno,
dels 27 països.
O sigui, n'han parlat, s'han posat d'acord de veu, ara falta formalitzar-ho. Que això...
Ah, exactament.
Això podem parlar de setmanes, serà, també.
Eh?
Sí, però això podem parlar de setmanes, també, sense voler.
Exactament. I després, tampoc tots els diners arribaran aquest any.
No, correcte.
Que arribaran entre 2 i 3 anys.
Imagina't. Bueno.
I després una altra cosa molt important. Això de sempre, eh? Les ajudes europees, primer t'has de gastar els diners i després t'arribaran.
Ah, val. Sí. Presenta les factures. Primer, després, no? Bueno, és una manera de parlar.
Si tots els fons europeus, primer te'ls has de gastar.
Sí.
I no te'ls gastes, no t'arriben.
Bueno. Bueno, és una manera d'intentar justificar on te'ls has gastat, per veure si ho has fet bé o no. No ho trobo malament, tampoc, eh?
El que passa és que... No ho dic malament, ho dic per informar la gent.
S'hauria d'agilitzar tot una mica. Molt
o sigui,
bé, doncs...
Que no arriben els diners i ja t'arreglaràs, no.
No.
Te'ls gastes en un projecte, te'ls gastes en un pla, i llavors ja t'arribaran els diners.
Molt bé. Doncs Ramon...
O sigui, que vulguis o no vulguis, un petit cost de finançament... El tinc.
Sí, evidentment. Doncs Ramon Morell, escolta, un altre dia acabem de posar llum a tot el tema econòmic,
sí,
i vaja, podríem estar parlant cada dia.
Exactament, l'altre dia en parlem perquè mos han deixat l'altra via.
Escolta...
L'altra via d'ajudes,
sí,
la més normal.
Una cosa et volia preguntar, mira, no és del teu camp, eh? A veure si ho saps o no ho saps, o si saps si és veritat o no és veritat. L'altre dia em va arribar un missatge, canvio de tema, eh? I aquest tinc aquí, Ramon.
Sí.
Que em deia a Espanya el que sobra són polítics. En tenim més de 400...
Espanya el que sobra?
Sí, són polítics. N'hi ha més de 450.000, suposo, comptant-ho tot. Això pot ser una xifra que s'aproximi a la realitat o no?
No ho sé, però que en tenim molts, sí.
Vale.
No teníem... Itàlia en tenia molts més.
Més o menys?
Ja ho han reformat.
Ah, val.
Ho han reformat, a Itàlia ho han reformat, perquè en tenia molts més que a Espanya.
Imagina't.
Però bueno, jo a Espanya penso que n'hi ha masses també.
Que en sobra uns quants. Bueno, escolta...
Jo el problema que veig a Espanya...
Si fessin les coses bé, doncs no, mira...
Encara que això ens portaria una discussió molt llarga. El que veig a Espanya és que l'estat d'autonomies que es crea al 78 comportava, o hauria de comportar, una descentralització molt gran del poder central, cosa que no s'ha fet.
Bueno.
O sigui,
Ramon Morell, va, que t'hai tret de la teva història de les dades econòmiques, però bueno, com que ve tot lligat, dic jo, ja que el tinc avui aquí, li preguntaré.
Si Ramon, vols, en parlem un altre dia.
Ramon Morell, que és economista i exprofessor de la Universitat de Lleida, com sempre, un plaer, que ens ho has explicat clar i català, mira com es diu així. Ramon, gràcies.
A vosaltres.
Cuida't, una abraçada.
Adéu.
Bueno, són coses d'aquelles que t'arriben i a vegades dius, bueno, serà veritat? Són aquestes xifres o què? Va, que fem una pausa i de seguida marxem cap al diari La Mañana, que allà tenim l'Andrés Rodríguez.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les boques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
El periòdico presenta Comprende la psicologia, els llibres indispensables per descobrir el nostre jo interior i les relacions humanes a través dels grans psicòlegs. Aquest cap de setmana Freud, per tan sols 2,99 €, amb El periòdico.
Cope Lleida. amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que amb les notes dels Rolling Stones ja saps que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, portes del fin de semana ya en campaña electoral, ¿eh?
Bueno, pero yo estoy triste y cabreado.
Ah, vale.
Sí, porque llevamos una racha fatídica desde que entró el nuevo año. Sabes que los músicos están cayendo como moscas.
Es verdad.
Tenían que caer otros en su lugar. Y lo malo es que algunos de ellos nos tocan muy de cerca. Y este ha sido el caso del bueno de Sebastián Sospedra, conocido amigablemente como Sebas.
Vaya.
Uno de los mejores bajistas que ha tenido el rock español desde sus comienzos y uno de los salvajes más incondicionales, junto con su gran amigo el Delfín Fernández, que es el batería. Ambos, bueno, los salvajes han venido últimamente mucho por aquí, tenían una estrecha relación con Lleida y yo los conocía personalmente y mira, fue de golpe, de súbito.
Es que, bueno.
Fue el domingo pasado y mira, antes de cumplir los 75 años que los hubiera hecho este domingo.
Sí, sí, no. Sí, la verdad es que últimamente, sí, no sé qué pasa, ¿eh? No, bueno, no sé. No hay que buscar la explicación porque...
Bueno, a mí me comentó su amigo del alma, el Delfín Fernández, de que simplemente que en estos tiempos tristes de pandemia, el hecho de no poder subirse a un escenario también le hacía padecer bastante.
Bueno, es que esto es la afectación más grave y más escondida del último año, ¿eh? De todo el efecto pandemia. Es decir... o sea, el tema de las neumonías y pulmonías y estas historias es lo que se ve, pero debajo se ve que hay muchísima gente deprimida y con problemas, y porque no me extraña, porque es que...
Y todos los suicidios que se callan, porque en la prensa por...
Es verdad, nunca se ha dicho,
familias, los suicidios no se hablan, pero no. Están ocurriendo.
No, es verdad, la verdad es que...
Esto es una situación insostenible, para que luego nos vengan los otros sacando pecho y permitiendo poder ir a los mítines. Es que ya es el colmo.
Ahí va. No sabía si preguntártelo o qué, porque digo...
No, tranquilo, que ahí le daremos en el melo malo.
Vale, porque es que eso ya es... A ver...
Ya es el colmo, pero bueno.
Nos reímos porque es que si no ya nos pondríamos a llorar, ¿eh? Pero es una vergüenza, ¿eh? Eso, bueno, no sé, yo... Vamos, no lo veo de ninguna otra manera, es increíble y al final se tolera y no pasa nada y yo no sé, nos hemos acostumbrado ya a tragar y aquí no pasa nada, ¿eh? Pero bueno.
Parece que vivan en otro mundo.
Sí, totalmente. De todas maneras, Andrés, a ver, con todo lo que hay, ¿hay alguien que se ha atrevido a montar alguna cosa para este fin de semana?
No, pero van sacando discos los músicos, van haciendo sus cositas.
Bueno.
Y mira, precisamente hoy Cínico saca La Rabia del Pueblo, que es un CD que, bueno, que en el cual pues descarga bastante sobre la historia que está pasando.
Sí.
Luego también John Maron Project, que es el Pedro Romero, que es el guitarrista de los Blind Point,
sí,
que se ha lanzado en solitario y acaba de sacar un single con dos temas de rap metal electrónico. Tenemos también al músico leridano Gerard Porqueres, que está aportando estética al flamenco de los Aurora, que se presenta el día 5 de febrero en el Auditorio de Barcelona. El Gerard Porqueres era el guitarrista de una gran banda de aquí que se llamaban Gaimofagia, que estuvieron también de gira europea.
Sí, señor.
En 2009. También puedo decir de que Ayala, la cantante esta que últimamente defiendo yo bastante también, pues acaba de sacar otro clip que ha sido rodado en Spot y Jaborsí.
Pues y por cierto, vas haciendo cantera, tú, de descubrimientos.
Sí. Yo cuando apuesto por alguien voy duro con él, como con la Duaina, que va a ofrecer un bolo en un festival de Berlín el próximo mes, y hablaremos de ello.
No,
y que acaba de... y que acaba de presentar el disco Linfa, que lo hizo desde directo desde el Teatro de Les, que es donde vive, uh-huh, y que ya está disponible en las plataformas. Claro, también
te voy a decir que Huayna, ya sabes que ya te lo dije, ha hecho más actuaciones internacionales ahora con la pandemia, sí, sí, que antes, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa que es una lástima porque ella hubiera preferido ir físicamente.
Hombre, claro, evidentemente, evidentemente que sí.
Y más al, bueno, festival de Nelson Mandela de Sudáfrica.
Sí, sí. Bueno, pero oye, de momento es un primer paso. Cuando se normalice, que vamos, igual tarda más de lo previsto, que, pero se va a normalizar. Oye, es camino andado, ¿eh? O sea, que después le espera un... Bueno, le espera, yo creo, buenos tiempos, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Sí, sí.
También hay que decir de que ha salido un libro heavy, esa gran familia del heavy metal, de un periodista, bueno, un colega nuestro, que es del portal Metal Cry, que se llama Iván Ayue, y que para su promoción en vídeo por las redes y en las cuñas de las emisoras de radio ha elegido el tema We Don't Care, de nuestra banda de metal, Blind Point, de Yeira.
Blind Point, muy bien. Bueno, esto es coger materia de casa, ¿eh? La de los nuestros, bueno, vamos.
Exacto, claro. Para que vean de que existimos.
Bueno.
Teruel existe, pero es que Yeira también.
Yeira también, claro que sí. Muy bien, Andrés, pues vámonos con el melo malo de esta semana, que ya nos has desvelado por dónde van a ir los tiros, pero que tengo ganas de escucharlo. Andrés, el melo malo de esta semana.
Vaya pandilla de impresentables que tenemos por gobernantes. Nos tienen privados de cualquier atisbo de libertad de movimiento y ahora, como nos metemos en la campaña de las elecciones catalanas, estará permitido romper el confinamiento municipal para poder asistir a un mitin político. No me extraña que el mundo de la cultura haya estallado de rabia, porque esto es de juzgado de guardia. Se puede asistir a un mitin, pero no está permitido acudir a una actividad cultural. Vaya morro. Si se puede romper el confinamiento para ir a un mitin político, porque hay que garantizar el derecho a la participación política, se tendría que poder hacer lo mismo para ir al teatro, al cine o a un concierto, ¡qué carajo! Y garantizar el derecho a la cultura, que es un bien esencial. No es de extrañar que a los grupos políticos se les exija la misma responsabilidad que ha demostrado el sector cultural con las restricciones de movilidad. Esta farsa no hay quien la aguante. De forma paralela o paralelos, el ministro de Sanidad ha dejado su cargo para centrarse en su nuevo objetivo de tomar las riendas socialistas en las tierras catalanas de la discordia, mientras el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, ese epidemiólogo que parece una estrella afónica del rock, ha descartado marcharse tras la salida del otro del ministerio. ¿Cómo va a tirar la toalla con lo bien que le viene el sueldazo asignado? En este asqueroso mundo materialista, es normal que todos los que husmean el poder, cuando lo tienen a mano, se agarren como lapas. ¡Qué asco de sociedad! Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más, canta Andrés Calamaro. Nos están estafando, todo es una mentira, y es incomprensible que la gente no abra los ojos de una vez ante el engaño al que nos están sometiendo vilmente. No tendría que ir a votar nadie. ¿Para qué? Aunque eso se antoja imposible, y mucho me temo que siempre estarán ahí los listillos que saben sacar provecho hasta de debajo de las piedras. Por más que sea un voto nulo, personalmente sigo depositando toda mi confianza en Mick Jagger, quien al frente de sus majestades los Rolling Stones es el único que me da satisfacción. Los demás no se merecen nada. Que baje Dios, que no existe, y lo vea. Es increíblemente triste cómo una vez más a los políticos se les ha visto el plumero. Oh, yeah.
Pero de manera muy descarada, ¿eh? Además.
Sí, 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 sí.
Pero muy descarada.
Parece
que
se nos estén riendo delante de nuestros morros, oye.
A ver, es que es muy bueno porque después todos los partidos, porque claro, al final no interesa quedar mal. Todos han dicho que no van a hacer mítines, que todo se tiene que hacer de manera online y tal. Coño, pues no lo autorices y ya está, ¿no?
Sí, bueno, claro.
En fin, la verdad es que, por cierto, el otro día vi unas imágenes de una prueba que hicieron de un concierto donde sí, cada persona estaba dentro de una burbuja de plástico.
¿Hasta dónde vamos a ir a parar? Ya lo vi yo también.
Sí. Lo has visto, ¿no? Y además les decían, dentro de la burbuja tienes... a ver, ¿qué tenían? Ah, sí, un altavoz, pues claro, para escucharlo mejor. tenían una botella de agua y un cartel para poder ir al lavabo, porque claro, no te puedes mover. Yo, de verdad, mira, como experimento me hizo gracia, pero es que no es manera de vivir un concierto eso, ¿eh?
Oye, no, pero hay que vivir los conciertos como se vivían antes y que dejémonos de tonterías ya.
Nos vamos a convertir todos en el niño burbuja, ¿eh? Al final, a este paso. Es que, bueno, mira, mejor reír, porque es que si no, no, al final nos afectará y no puede ser, ¿eh? Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Doncs apa, que marxem cap a la una. Per cert, des de les 12, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està reunit i avui ens diran si hi ha eleccions o no. Tan aviat se sàpigui, jo t'ho explico aquí, a COPE Lleida.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Unión Europea sigue tratando de aclarar qué ha pasado con las vacunas. Los contratos están firmados, pero no han llegado a los viales comprometidos, lo que ha provocado escasez y problemas incluso para poner la segunda dosis. Esto se ha vivido en España. Desde la Comisión se viene denunciando en las últimas horas la falta de transparencia y acabamos de conocer los detalles del contrato que firmó la compañía farmacéutica AstraZeneca con la Unión Europea. Es precisamente la vacuna que va a recibir hoy definitivamente el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Será la tercera vacuna después de la de Pfizer y la de Moderna que llega a Europa. ¿Qué es lo que dice el contrato con AstraZeneca? Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
En total, 41 páginas de un contrato con el que la Unión Europea quiere trasladar transparencia y demostrar que la multinacional farmacéutica se comprometió con un número de dosis a las que ahora dice que no puede hacer frente durante el primer trimestre de este año. Muchos tachones en negro en las páginas del contrato para ocultar los datos más sensibles. Por eso seguimos sin saber el número de dosis pactadas, los plazos y el precio marcado. Lo que sí conocemos es que AstraZeneca debería entregar 100 millones de dosis durante el primer trimestre de este año y solo entregará 40. Por el momento, las explicaciones no le valen a Bruselas, que sospecha que la farmacéutica ha exportado vacunas fuera de Europa.
Conocer los detalles de estos contratos sería importante para evitar sospechas, pero ya vemos que detalles ahora mismo han trascendido los mínimos. La falta de vacunas ha provocado que en Cataluña las neveras se quedaran vacías. Se había puesto incluso en duda que se pudiera poner la segunda dosis a más de 10.000 personas en Cataluña dentro del plazo recomendado. Hoy desde la Generalitat han confirmado que los que tenían pendiente ese segundo pinchazo lo van a recibir la semana que viene. Y Madrid, que había suspendido la vacunación para no quedarse sin segunda dosis, retomará el proceso el 15 de febrero. Lo ha anunciado su viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero.
En esa fecha, el 15 de febrero, y siempre que recibamos más vacunas, retomaremos la vacunación de los profesionales sanitarios. A día de hoy, el 99% de los residentes y profesionales de las residencias mayores y discapacitados ya están vacunados con la primera dosis. Este porcentaje supera el 76% en el caso de profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud.
Entramos en un fin de semana con nuevas restricciones. Desde hoy hasta el domingo, la Comunidad Valenciana cierra sus ciudades de más de 50.000 habitantes. En el caso de Cataluña, también se impone el confinamiento perimetral de sus municipios con una particularidad. Se acaba de iniciar la campaña electoral en Cataluña y está permitido saltarse la prohibición para acudir a un mitin. Y aquí la pregunta, ¿cómo va a controlar todo esto la policía, Juan Baño?
Pues hay que decir, Antonio, que a la incertidumbre propia se añaden estas excepciones a la norma habituales que permiten asistir a actos políticos, como decías, cambiar de localidad, aunque no lo recomienden, y hasta votar con el virus el 14F. Cambios de criterio que pueden desconcertar a más de uno y que afectan sin duda al trabajo de los agentes que velan por ese cumplimiento de la norma, desde quien aprovecha la ocasión para hacer de las suyas a quien rebate las indicaciones. Toni Castejón en Mossos de Satcepol.
Primero por picaresca de la gente, que lo suele aprovechar, gente está muy cansada de confinamientos, y luego gente que te discute.
No ayuda el tiempo, Antonio, con temperaturas primaverales y el virus disparado en la Comunidad Valenciana. A partir de las 3, como decías, cierran todas las ciudades de más de 50.000, por ejemplo, Alcoy, epicentro de la pandemia. Anoche vieron el partido frente al Athletic en casa por la televisión y con la advertencia de la policía de no reunirse con amigos ni conocidos. Vigilancia policial extrema en toda la comunidad en playas y paseos, a pie, en coche o con drones. Solo pueden pasear, recuerden, dos personas juntas por la calle. Sanciones de 600 euros.
Comienza el sorteo de la Copa, Luis Munilla.
8 equipos, Antonio, en el bombo buscan rival para los cuartos de final de esta Copa del Rey y el sorteo tiene que comenzar a esta hora en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Erifrabe.
Ya está en marcha el acto que engloba el sorteo, que es a puerta cerrada en el Salón Luis Aragonés de la ciudad del fútbol. 8 equipos, efectivamente, a 3 partidos de una final. Esta ronda de cuartos es la última a partido único. 4 nunca han ganado el título: Levante, Granada, Villarreal y Almería. Y entre los 4 que sí lo han hecho suman 60 entorchados: Barça, Athletic, Sevilla y Betis. Van todos los 8 al mismo bombo porque este sorteo es puro, de tal manera que en los encuentros del martes, miércoles y jueves de la semana que viene va a poner el campo el primero en salir en cada emparejamiento. También en el caso de la Almería. La Almería no tiene el factor campo a favor.
En el líder de la Liga, el Atlético de Madrid, no se han entrenado hoy ni Hermoso ni Carrasco porque han dado resultados no concluyentes en los test COVID. El Valencia, por cierto, ha comunicado otro positivo. El Barcelona ha desconvocado la reunión de esta tarde en la que iba a decidir si fichan o no en este mercado de invierno. Mañana juega el Real Madrid ante Levante con muchos problemas en defensa y hasta 6 bajas. Informa Melchor Ruiz de que no se ha recuperado ningún jugador desde ayer. Además, ha debutado Rafa Nadal ganando un partido a Dominic Thiem, amistoso, con público en Australia. Y la gran cita del día, 8:30 de la tarde en tiempo de juego, España-Dinamarca por un puesto en la final del Mundial de Balonmano.
Gracias, Muni. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de COPE Lleida, 6 minuts ara mateix per sobre de la una i mirant el Mercuri, bueno, abans, ara mirem les aplicacions, però els Mercuri, que és el termòmetre, el que funciona, 20 graus a la ciutat de Lleida, és aquella xifra rodona, 20 graus a la una i 6 minuts d'un divendres 29 de gener, mira... Això hauria de ser la notícia, per sobre de tot el demés. Si poguéssim esborrar ara mateix pandèmies, coronavirus, eleccions, polítics i problemes econòmics, per mi estaríem tot el dia parlant de temperatura i de l'anomalia. Per mi, però vaja, la realitat és que hores d'ara, i com t'hem avançat abans de la una, la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya delibera avui, des de les 12 del migdia, la sentència definitiva sobre l'ajornament o no de les eleccions del 14 de febrer. Per tant, avui sabrem, avui que ja han començat la campanya electoral, avui sabrem si realment hi ha eleccions o no. Si em preguntes tu què creus, no en tinc ni idea ja. Jo ja crec que podem veure qualsevol cosa. Per tant, haurem d'esperar que es pronunciïn. Tot sembla indicar que serà en breu. Tot sembla indicar, però això no té cap mena de base ni seguretat. Igual és ara a les dues, com és a mitja tarda, com és al vespre. Però ara sí que estan reunits, estan deliberant, i avui sabrem si hi ha eleccions el 14 de febrer o no. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Busquem la predicció meteorològica avui amb l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada de divendres marcada pels intervals de núvols alts. Les pluges que afectaven el Pirineu durant el matí aniran remetent durant aquesta tarda i la cota de neu es queda entre els 2.000 i els 2.200 metres d'altitud. Les temperatures màximes avui baixen al Pirineu i canvien poc a la resta. Valors de 13 graus a Viella, 17 a la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega i els 19 a Lleida i Balaguer. Pel que fa al vent, bufa de component oest, moderat al sud de Lleida. Demà dissabte començarem la jornada parlant d'inestabilitat. Estabilitat al Pirineu, cels coberts i precipitacions que podran anar ocasionalment acompanyades de tempesta i ser fortes i persistents a la vessant nord. A la resta de Lleida, intervals de núvols i durant la primera meitat de la jornada també alguna precipitació de forma dèbil i ocasional. La cota de neu començarà entre els 2.000 i els 2.200 metres i per la tarda, atenció, baixarà i es quedarà per sobre dels 1.200 metres. Per exemple, a la Vall d'Aran, en 24 hores, les acumulacions de neu podrien superar els 15 centímetres. Pel que fa a les temperatures, baixaran de forma generalitzada, màximes que es quedaran entre els 10 i els 16 graus. I atenció, perquè les mínimes en general esperem que es registrin al final del dia. Valors mínims que, per exemple, es quedaran als 0 graus a la Seu d'Urgell, 1 grau positiu a Viella, 6 a Tàrrega i Balaguer i els 7 graus a Lleida. Pel que fa al vent, atenció, bufarà de l'oest amb ratxes molt fortes, sobretot a les comarques del sud i en cotes altes del Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Anem a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Darrera hora informativa, que ja saps, passa per aquesta reunió de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estan deliberant des de les 12 del migdia la sentència definitiva sobre l'ajornament o no de les eleccions del 14 de febrer. Si se sap alguna cosa abans de les dues, ho sabràs puntualment aquí, i si no, segueixes a la sintonia de la cadena COPE, perquè tan aviat se sàpiga alguna cosa, evidentment, estaràs ben informada o ben informat. En un altre ordre de coses, a l'Ajuntament de Lleida, doncs, segueix el ball entre els socis de govern. Ja saps que el regidor d'Esports, Sergio González, finalment va traspassar el tema dels comptes a l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, per possibles irregularitats en les adjudicacions dels manteniments de les infraestructures dels edificis. El Comú de Lleida ja va demanar responsabilitats polítiques i ara és la secció local de Lleida d'Esquerra Republicana qui ha exigit responsabilitats polítiques també al grup municipal i soci de govern JxCat per aquestes suposades irregularitats i males praxis que dimecres es van conèixer a les regidories d'Urbanisme i d'Esports. Per cert, els regidors del grup municipal de Junts per Catalunya, de l'Ajuntament de Lleida, s'hauran d'estar 10 dies confinats als seus respectius domicilis després que la regidora d'Ocupació i Responsabilitat Social i cinquena tinent d'alcalde, Anna Campos, donés positiu ahir per coronavirus. Ho ha comunicat ella mateixa a través de les xarxes socials i va explicar que la seva família també havia donat positiu i va afegir que el contacte amb la resta del grup municipal havia estat molt estret en els darrers dies en diferents reunions de treball. Per tant, tots confinats, justament amb aquesta campanya electoral. Com estan les xifres de coronavirus? Doncs que pugen els ingressos als hospitals, tant públic com privats, de Lleida, 184, i també pugen els pacients greus, els que estan a les UCIs, pugen a 36, 3 més que ahir. Havia baixat en un, però la tendència a l'alça de les UCIs és clara. De fet, ja ens ho havien dit, que això funciona així. Per tant, és el que ja sabíem. Ara falta que no s'arribi al llindar aquell de saturació ja de l'equipament hospitalari. Hores d'ara, a la regió sanitària del Pla de Lleida tenim 511 punts de risc de rebrot i ull perquè la RT, la velocitat de reproducció de la malaltia, aquest índex que ens marca com aniran els propers dies, si està per sobre de l'1, vol dir que anirem a pitjor, si està per sota, vol dir que anirem a millor, la rapidesa és, ho marca la llunyania de l'1, doncs estem al 0,99, és el cinquè dia que puja una centèsima. Hem pujat de 0,94, 0,95, 0,96, 0,97 i ara estem a 0,99. Cinquè dia de pujada, mínima, minsa si vols, però la tendència és a pujar. I és una mala notícia, perquè quan passi de l'1, si és que acaba passant, doncs voldrà dir que la resta d'indicadors aniran a l'alça. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran tenim un risc de rebrot de 559 punts i una RT del 0,97. Per cert, que hi ha tres comarques que fem seguiment per xifres altes. A les Garrigues han baixat dels 1.000 punts de risc de rebrot, estan a 972, i una RT de 0,86. Si es manté aquesta RT, sí que vol dir que en els propers dies milloraran i molt. En canvi, al Solsonès tenim 1.329 punts de risc de rebrot i una RT de 1,35. Per tant, de moment, veurem com les xifres segueixen empitjorant. I a la Vall d'Aran, el risc de rebrot està als 2.327 punts i la RT al 1,16. Per tant, la tendència també segueix segueixen d'empitjorar. A nivell de Catalunya tenim un risc de rebrot de 573 punts i una RT que està al 0,95, massa propera a l'1. Tenim vacunats en primera dosi 186.273 persones, no ha augmentat ni un des d'ahir, i vacunats en segona dosi 35.943. La mala notícia és que les vacunes a Catalunya s'han acabat. Hores d'ara. S'han acabat. No n'hi ha. Ahir es van posar les darreres que quedaven d'emergència i es van col·locar totes amb persones que ja havien rebut la primera dosi. A Lleida, concretament, van ser 3.690. Per tant, estem esperant aquest nou enviament de més de 30.000 vacunes que arribaran en aquests propers dies i que aniran íntegrament destinades a la gent que ja va rebre la primera dosi i que a hores d'ara li toca ja, o sigui que estan amb, dins de les dates previstes, però li toca aquesta segona dosi. Fem una pausa i de seguida parlem de cinema amb la Laura González i el divendres de cine.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Juan Guaidó, muy buenos días, buenas noches.
Carlos, muy buenos días.
¿Cómo es su día a día en la calle, en Venezuela, y el hostigamiento del régimen?
Las afueras de mi hogar siempre están entre 3 y 4 vehículos de la dictadura. Han hostigado incluso a mi hija pequeña de 3 años.
Don Fernando Prado Roa es el coordinador general de este hospital, enfermera Isabel Sendal en Madrid.
Muy buenos días.
¿Viene lo peor?
Hay más infecciones, a los 10-15 días aparecen en los hospitales y otros 10 días después esos pacientes, el porcentaje, el 10% de pacientes, pues requiere cuidados intensivos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos, como en las galletas Chips Ahoy de 400 gramos. Compras 2 unidades y la segunda te sale 1,04€. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
¡Qué bien hice en ponerme la alarma! Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
No l'acabo jo d'entendre la lletra de la cançó aquesta, però parla de Kill es matà i tal, bueno, no ho sé. Però vaja, que comença amb força. Ja ho saps que és el divendres de cine, tots els divendres parlem de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Ja és divendres, Ricard.
Ja és divendres, veus que bé.
Quina il·lusió te fa sentir-me,
Fas bona veu,
I ja és divendres. Sí, fai veu de cap de setmana, ja.
Sí, la veritat és que, de totes maneres, els caps de setmana són, diametralment oposats al que solien ser. Sí que és cap de setmana, però normalment un ja pensava, mira, aquest cap de setmana fa bon temps, doncs a veure on anirem, no? Agafem el cotxe, que, clar, ara res. Doncs vull anar al cine, al teatre, malament. És que canvia, ha canviat. No sé, espero que no ens acostumem amb això, però no mole gens.
No mole gens, la veritat. Però bueno, entreteniment a casa.
Que no, aviam, no? Que el cap de setmana és maco, vull dir, a mi, per trencar la rutina de la setmana en quant a treball, perfecte, però no molen aquests caps de setmana així,
No. Jo, mira, ara només miro contingut audiovisual, així com a mirar-me un capítol, només el cap de setmana. Abans sí que mirava alguna cosa entre setmana, però ara m'ho dedico ja només el cap de setmana.
Que no pots, no tens temps.
Clar, no. Què tenim aquesta setmana? Què has vist, Ricard?
Jo estic... bueno, ara te'n riuràs, estic tornant a veure Star Trek Discovery per poder arribar a la darrera temporada d'un tirón. És a dir, he tornat a començar el primer de la primera temporada Ahir vaig acabar la primera temporada, ara ja començaré la segona i així després ja enganxaré la tercera.
Vale, la tercera jo me l'hagués estalviat tota, excepte l'últim capítol, que va estar molt bé.
Ah, sí?
La resta me va semblar, pues bueno.
Però escolta una cosa, sense que em facis spoiler, acabe o acabe que pot seguir?
No, acabe que pot seguir, però com tot lo de Star Trek, no? Sempre acabe que pot seguir.
Ja.
Són eternes les pel·lícules de
sí,
Star Trek.
Sí, home, però l'han acabat, o sigui, l'han acabat més acabada d'altres vegades o no? És complicat, això.
Sí, bueno, sí, l'han acabat.
Vale.
Sí, jo crec que no la renova.
Sí, no hi haurà temporada 4.
No, he llegit por ahí a internet que no hi ha temporada 4, que amb aquesta tercera s'acaba i ja està. I què tenim? Tenim coses de Star Trek.
Sí, però espera. I tu què has vist?
Jo què he vist?
No, clar.
A veure, jo he vist WandaVision, que ho estrenen cada divendres a Disney+. Plus.
Mm.
Després, què més he vist? No he vist gaire cosa, perquè com que ja et dic que m'estic reservant pels cap de setmana, però ha sortit la nova temporada de Snowpiercer aquesta setmana, que ja és la segona temporada d'aquella sèrie basada en un còmic, que després van fer la pel·lícula i que bueno, ara estan fent pues, la sèrie. Pues això, sé que la tinc, però encara no l'he vist. Vaig veure WandaVision i ja està. I bueno, i vaig veure The Expanse d'Amazon, que ja estic superenganxada.
Però l'has acabat o no?
No s'ha acabat encara la sèrie. És d'aquelles que van ficant un capítol cada setmana.
Jo no ho veig fins al final, que així em puc veure dos o tres cada dia. Bueno, el dia que puc. Que puc,
ja. Ja. I bé, bueno, me deixes que et descobreixi la sèrie de Star Trek o no?
Ah,
Star Trek, claro, és el que t'anava a dir.
Ah, hi ha una nova sèrie?
Sí, que a més el pots veure amb els nens. Tu tens Amazon Prime?
Sí.
Pues perfecte, mira, es diu Star Trek Lower Decks. ¿Vale? Bueno, amb els nens, bueno, depèn de l'edat. Igual per nens molt petits no entenen coses, ¿vale? Però és una sèrie d'animació situada a l'univers de Star Trek i és en plan comèdia, ¿vale? Està desenvolupada pel guanyador del Premi Emmy, el Mike McMahon, que és el que ha fet Rick y Morty, i bueno, se centra en la tripulació de suport a bord de la USS Cerritos, ¿no? Que és una de les naus menys importants de la flota estel·lar i se situa a l'any 2380, ¿vale? El Mariner, el Boimler, la Rutherford i Tendi han de conciliar la feina de casa i la seva vida social, mentre la nau, el vaixell, doncs es veu sacsejat per multitud d'anomalies de ciència ficció. Ja us dic, és en conya, és així de comèdia i és d'animació, que als nens sempre els fa gràcia. El que igual és per nens més crescudes, no sé. Jo només he vist el tràiler i també és possible que la comenci avui, la van estrenar la setmana passada.
Vale.
I què més? Bueno, doncs de Star Trek passem a Star a seques. Vinga, foc la música 2.
De Star Trek passem a Star a seques. A veure,
vinga.
Vamos allá. Hi ha aquest tema? És que em sona i ara no...
Ah!
Oh, ja, però no l'ubico.
Mira, aquest sona com flautes japoneses, no? És
sí.
Una mica de Tíbet.
Pues no.
Pues és la banda sonora de The Mandalorian, que l'estàs veient.
Sí, veus? Per això.
Sí, clar,
el que passa que també et diré que amb aquell botonet de saltar la presentació, doncs pues clar, l'escoltes poc, però vaja.
Però sí, jo al Disney Plus no tinc aquest botonet de saltar.
Com que no?
Ah, no.
Jo sí.
Ah, doncs pues no sé, deu ser la meva televisió, el meu mando.
Vale, però
no
jo ho veig a través de l'Apple TV. És l'aplicació per l'Apple TV. Ja saps que sempre estan més polides i ens tracten millor.
Ah? Ja està, el fan d'Apple. Bé, deixa'm que t'expliqui per què te vinc a parlar de Star.
A veure,
no?
Sí, va, explica'm.
No de Star Trek, sinó de Star a seques. Vale. És la plataforma, és un canal, contingut nou. La plataforma de streaming Disney+, Plus, ja ho sabeu que no ens paguen, vale? Però jo ja sempre en parlo, perquè m'agrada el que fan, les produccions que tenen i tal. Doncs bé, acaba d'anunciar que bona part del seu nou canal, que està batejat com a Star, doncs ve carregat d'èxit, no? Llavors, sense cost addicional, si tenim Disney+, Plus, en podrem gaudir, combina sèries i pel·lícules amb un enfocament de programació dedicat a un públic més adult que el que és el Disney+, Plus, no? Llavors, el canal aquest Star, doncs és la peça una mica que li faltava a la plataforma de Disney+, Plus per convertir-se en un gegant de la indústria del contingut online, del streaming, com pot ser pues Amazon, no?
Mm-hmm.
Van penjar aquesta setmana una foto promocional a Twitter i van explicar que la plataforma estaria disponible a partir del 23 de febrer, o sigui, aquesta setmana passada, vale? Mira, agafeu aire i consisteix una mica...
Però a mi no em surt, encara, ho vaig mirar ahir, a mi no em surt encara.
23 de febrer és febrer, que estem al gener, Ricard.
Ah, no, sí, ja ho has dit bé, 23 de febrer. Jo ja ara en les ànsies.
Sí, jo també, jo dic, la setmana passada, no, si estem al gener encara.
23F.
Amb això del confinament, el temps va cap endavant, endarrere, i ja no sé ni on paro.
Quina data...
Almenys sabia que les estrenes anaven una mica amb un ordre, i ara tot està...
quina data més icònica han triat per estrenar, el 23F, no?
El 23F,
tu potser no saps el que és, això del 23F.
Home, i tant que ho sé, Ricard, sí. Jove, però tampoc tant.
Vale, no em diguis sí perquè ho vaig viure, perquè no.
No, però és que tu i jo vam parlar de la pel·lícula 23F a la primera o segona temporada del programa, vull dir que
bueno, també
s'ha fet pel·lícula. Es coneix la història a través del cine,
guai.
Ara me plantejo ja programes per propers dies.
Bueno.
Doncs bé, mira, agafeu una mica d'aire perquè us dic les sagues que venen dintre del pack de Star, no? Tindrem Alien, La jungla de cristal, sèries actuals com The Walking Dead, clàssics cinèfils com Algo passa con Mary, Mentiras arriesgadas, Moulin Rouge, The Rocky Horror Picture Show, Titanic, i després clàssics de sèries com Expediente X, que jo la tinc en DVD, però bueno, mira, ja em va bé, tenies en streaming també, Buffy Cazavampiros, Prison Break, 24, Lost, Padre de Família, Mujeres Desesperadas, Scandal, Castle, i pel·lícules guardonades com El Gran Hotel Budapest, Juno, Master and Commander, La vida de Pi, fins a pel·lícules també a reivindicar, com Jennifer's Body, La Liga de los Hombres Extraordinarios, Por Siempre Jamás, Starship Troopers, entre d'altres. Aquests són els títols que va exposar, que van exposar al Twitter de Disney Plus.
Ja, bueno.
Vale, perquè vegeu una mica el contingut.
Mira, està bé, estarà més diversificat, entrarà contingut que fins ara acusaven a Disney de no tenir-lo. L'única bona notícia és que no és una plataforma separada nova, almenys entra dins del... Ara, això sí, pujaran també les quotes, eh? Això també ho han dit.
No ho sé.
Com que no ho sé? Ja t'ho dic jo.
S'estava balancejant una mica el mercat.
Sí, ja t'ho dic jo, que pujaran les
cap
quotes.
Cap algun lloc d'anar. Bé, fem estrenes o què? També tenim estrenes.
Ah, hi ha estrenes?
Home, clar, hem de reconèixer la tasca que estan fent els exhibidors de cinema, les sales de cinema, per seguir portant alguna estrena cada setmana.
Bueno. ¿Això què és, això?
La conquista de l'Oeste.
Ah, vale.
Una pel·lícula de l'any 1962, amb la banda sonora, em penso que és d'Alfred Newman, el que signa aquesta banda sonora. Doncs bé, és que us vinc a explicar un western. La sonora que ens arriba dels Estats Units es diu Notícies del Gran Mundo, amb Tom Hanks. Va sobre, bueno, 5 anys després de la fi de la Guerra Civil Estadounidenca, allò del sur contra el nord i tal, el capità Jefferson Kyle Kidd, que és Tom Hanks, veterà de 3 guerres, doncs viatja de ciutat en ciutat narrant històries, de les notícies, des de la ràdio d'aquella època, no? Parla dels presidents, de les reines, de les lluites glorioses, devastadores, catàstrofes, i bueno, explica una mica les aventures, no? Llavors el capità, aquest, coneix a Joanna, que és una nena de 10 anys, que quan en tenia 6, doncs va ser segrestada per la tribu Kiowa, d'indis, i durant aquest temps doncs, va ser educada com un d'ells, no? Llavors, la Johanna, en contra de la seva voluntat, ha d'anar-se'n a viure a casa dels seus oncles, vale? Que és un lloc hostil i desconegut gran vella. Ella està allà bé amb els indis i no se'n vol anar un altre cop doncs, a la civilització aquesta, entre cometes, no? Llavors, doncs és el viatge que fan el capità aquest amb la nena, que ha de tornar amb els seus oncles, i, bueno, els centenars de quilòmetres que han de recórrer a través d'una inhòspita natura i d'enfrontar-se a enormes dificultats, tant humanes com naturals.
Bueno.
Aquesta és la pel·lícula dels Estats Units, Tom Hanks. Després tenim pel·lícula
però és un
francesa.
És un western no com aquelles que jo acostumava a veure, les pel·lis de l'Oeste. No és d'aquell estil, no?
Que el western ha evolucionat com la resta del cine. Vull dir, tu ara estàs veient The Mandalorian, però The Mandalorian és un western.
Vale, sí, però jo dic el western del John Wayne, i ja està, això, aquell, les pel·lis de l'Oeste, aquestes que dèiem, claro, fa anys, aquestes no es fan d'aquest estil ja, eh?
Ja, perquè ningú aguantaria aquell tempo, ara les mirem perquè són històries.
Però escolta, doncs te diré una cosa, perquè jo n'he recuperat algun a través d'algun servei d'aquests de streaming, i et diré que duren 90 minuts i que no es fan llargues. I no hi ha tanta història, tanta fotografia i tantes coses rares i la càmera no es mou tant. O sigui que...
Ah, aquest és el problema, que t'hi fiqui nerviós el moviment de càmera.
No, a mi el que no m'agrada és que si una pel·li la pots enllestir 1 hora i mitja, em faiguis estar a vora 2 hores allà a la tele. Això és... Perquè al final te n'adones el que sobre de les pel·lícules. Dic, bueno, però escolti, portem 10 minuts aquí en una situació que això sobre.
Te diré que hi ha pel·lícules de 2 hores a les que no els hi sobre res.
Que sí, no, si no t'ho dic, però n'hi ha que sí.
ens en podem anar al cine asiàtic o al cine nòrdic, que tenen aquells plànols llargs que transmeten emocions.
No, sí, allò...
És necessitat d'explicar-te una història.
No, no, allò per adormir-te va perfecte. Ara.
Ai, Ricard, com ets? Vinga, seguim amb el programa, no vull que t'adormis aquí amb la meva xarrera.
Bueno, escolteu, mira, si esteu d'acord amb mi, xarxes socials, estic d'acord amb el Ricard, i si esteu d'acord amb la Laura, xarxes socials, estic d'acord amb la Laura, però jo
per
al cine vaig
per... Tota la vida, el Tour de França, i punto.
No, home, no, els esports no, Laura, els esports no. Veus? Escolta, xarxes socials, estic d'acord amb el Ricard, xarxes socials, estic d'acord amb la Laura. Vinga, va, bromes
vinga,
a part. Vinga,
feu-me suport, cinèfils. Vinga, tenim una pel·lícula, una comèdia francesa, també.
Escolta, jo tinc aquí un altaveu de tota la setmana, puc estar fent publicitat i crida tota la setmana,
eh?
Voteu-me a mi, eh? Ho puc dir de dilluns a divendres, jo, eh?
Això està malament, eh? Això és corrupció, eh? Vinga, anem a les pel·lícules, va, Ricard, que ens enrotllem amb
les estrenes.
Fora del cine,
home, i quatre estrenes, una carrera... Quatre estrenes que hi ha, pobres, anem a donar-li
temps. Però vostè està explicant les coses, també.
A més, doncs pues vinga.
No? Doncs bé, Mi niña és una comèdia francesa, va sobre la Eloïse, que és mare de tres fills, la Jade, la seva filla petita, doncs acaba de complir 18 anys i aviat abandonarà el niu per continuar amb els seus estudis, pam, a Canadà. Quin luxe, no?
Sí.
Vaig acabar els estudis a Canadà, vinga. A mesura que s'acosta el moment de marxar, doncs l'estrès de la mare doncs augmenta i recorda doncs els seus moments compartits amb la filla.
Claro, pobra.
L'estrès és molt diferent d'aquesta setmana, perquè després també tenim aquesta pel·lícula d'animació, la de Lupin 3, Lupin III, que és de la sèrie homònima de Takahashi Yamazaki, basada en el manga de Monkey Punch, que arriba ara de la saga aquesta, arriba l'animació en 3D, i aquesta pel·lícula és l'animació en 3D, que us agrada la sèrie i dius, ah, vull anar a veure la pel·li, olvídate,
yeah.
O sigui, és una animació super diferent. Si a sobre ets un fan del manga i de l'anime i no t'agrada l'animació 3D, pues no és una pel·lícula
pues
per tu, per molt que t'agradi,
vale?
Aquesta nova aventura, doncs el carismàtic lladre Arsène Lupin doncs fa equip amb una dona anomenada Letícia per trobar i robar el diari Bresson, que és un tresor que ni tan sols el seu legendari avi, l'Arsène Lupin original, el de les novel·les, doncs va poder obtenir. Aquesta aventura portarà el Lupin i el seu pintoresc equip a revelar una conspiració nazi i escapar de la policia i salvar el món. Bueno, un argument bastant bàsic, no?
Uh-huh.
Una mica bàsic. Tenim també un documental, Maragall i la Lluna. Lluna tenia 8 anys, l'any 1993, quan l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, es va instal·lar a la seva casa per entrar en contacte amb el barri de Roquetes al districte de Nou Barris. Doncs bé, 25 anys després inicia una recerca que comença doncs, amb el record d'aquells dies que la nena, 25 anys després, doncs, fa aquesta recerca d'aquells dies que li porta a realitzar un retrat íntim de Pasqual Maragall. És un documental, aquest. També tindrem dos reestrenes, eh? D'una pel·lícula del 96 que es diu Crash, que és la de... no és la que va guanyar l'Oscar al 2000 i pico, és la del 96, que és la de David Cronenberg, que comença que hi ha un accident de cotxe on les dues persones implicades doncs, tenen misteriosament una connexió. I ahí lo dejo, però si no l'heu vist, doncs podem haver-la en pantalla gran. I tindrem també del cicle de Wong Kar-wai, que és el director de Deseando a Mar, cada setmana en treu en una, doncs tindrem Fallen Angels, de l'any 1995, que és un drama thriller romàntic que té lloc als baixos fondos de la societat entre una fessia sou i una prostituta.
Els vale? Baixos Aquestes fondos. Les...
baixos fondos, ja ho he dit bé, políticament correcte.
Uh-huh.
No? Doncs bé, i de les estrenes de la setmana passem a les pel·lícules que encara estan per estrenar, com King Kong i Godzilla, que diuen que és genial. La veritat,
sí?
Jo... sí, clar, i pel·lícules en pantalla gran. Vinga, fica'm la música 4 que ens n'anem al final del programa.
Bueno,
ja
ens n'anem al final i això és una... això li tocarà la fibra a molta gent. Mira, escolteu. Jo ja sé que aquest personatge té les seves coses i té les seves coses perquè a més va ser creat fa molts anys, però a mi m'agrada aquesta saga i aquesta àurea que té el Bond, James Bond, m'agrada.
Doncs aquesta forma part de la banda sonora de James Bond contra el Doctor No de l'any 1962.
Que a més la gràcia, vale, la gràcia, tu que ja entens d'això, és que en lloc de mantenir exactament la mateixa sintonia per totes les pel·lícules, bueno, hi ha canvis, però amb la mateixa base, i això està bé també.
Sí, correcte. Sí, bueno, ara ja està tot el tema de que cada pel·lícula la treu l'artista de moda del moment, no?
Ja.
I ara fan les bandes sonores així. ¿Qué está pasando sin tiempo para morir, sin tiempo para acabar el programa? Venga, que era nada al gra, ¿no?
Sí.
Pues Sin tiempo para morir, que es el 25è film de la saga de l'Agent 007. Doncs anava a estrenar-se, com ja sabeu, el que sembla ja tan llunyà, a l'abril del 2020, no? Que ja aviat fem un any, ja. L'aparició de la pandèmia mundial en les nostres vides va fer que la Metro-Golden-Mayer i la Universal comencés una interminable cascada de retards que va començar 7 mesos més tard, no, ara no, tot allò de, ai, allarguem una mica més, no, una mica com els vertos està passant, no? Doncs actualment situen la seva arribada al cinema a l'octubre de 2021, d'aquest any, d'enguany, a l'octubre, vale? Un any i mig més tard de l'esperat. Llavors, aquest desesperat intent per evitar els cinemes a mig gas, doncs ha començat a tenir conseqüències, vale? D'una banda, doncs sales mig món han penjat el cartell tancat davant la impossibilitat de cobrir després de complir les mesures sanitàries sense grans estrenes a les sales, també ho hem de dir. I estem donant la cartellera, hi ha pel·lícules, sí, però no hi ha les grans estrenes a les que estàvem acostumats, no? Llavors, per un altre, bueno, sembla que els artefactes de James Bond doncs també s'han quedat antiquats.
Ah,
vale?
Sí? Bueno, clar.
Te llegeixo una mica la notícia. Mira, els detalls dels dispositius i les coses es mantenen en secret, però tots saben que James Bond porta sempre l'equip més modern, vale? Detalla una font anònima al diari de Sun, mitjà del qual és millor no prendre cap informació massa en sèrio, no? I segueixen, no? Afegeixen. El problema és que en algunes d'aquestes coses eren els últims models quan es va començar a filmar la pel·lícula, però que quan sembla que s'ha d'estrenar, doncs semblarà que Daniel Craig i tots els altres membres del repartiment doncs estan utilitzant alguna cosa que va sortir a la venda doncs fa anys, no? I això no els interessa, també és màrqueting el que fan a James Bond. No, igual que fa el cantant, la banda sonora, o sigui, el tema de la banda sonora, doncs el cantant de turno moderno tal que si dona la sortida, doncs també necessiten la tecnologia més puntera en tots els moments, no? Llavors les grans empreses de tecnologia volen que les estrenes tinguin tots els nous productes emergents per ajudar a promocionar-los i vendre'ls als fans, no? Llavors significa que algunes de les escenes volen ser revisades i editades amb molta cura per actualitzar-les a les coses, és a dir, tornar al set de rodatge. Què te parece? Sin tiempo para morir, sin tiempo para estrenar.
Que em sembla que estem malament del cap tots plegats ja,
Pues com ho hagués arreglat jo això? Mira, segurament sigui un dispositiu que vagi per un rellotge, smartphone, smartwatch, d'això, no sé, sin tiempo para morir. Quina millor excusa per ficar-te al cartell, que això és ben fàcil de fer, més econòmic, un rellotge. Te fiques al cartell de James Bond, un rellotge d'última generació, i ja vens el que vulguis.
Però què tindrà que veure la pel·lícula? És a dir, la pel·lícula, l'important de la pel·lícula, i tu que ets cinèfila, suposo que estaràs d'acord amb mi, per mi el més important és la trama. A partir d'allí, parlem de com està filmada, dels actors, de les interpretacions, de la fotografia, i de la banda sonora, que tot és important. Però la trama, què tindrà que veure si fa anar un telèfon que va sortir fa un any o fa dos anys ara, si la pel·li és bona o no?
Ricard, aquí t'he de dir que jo soc cinèfila, però també tinc un trasfons de productora audiovisual.
Ai,
que les coses, si no hi ha caix i finançament, no se fan. Per tant, abans que hi hagi un guió, primer ja ha la possibilitat de...
Vale, perfecte, però el caix el tindràs anant... Ven-ho a les plataformes, per exemple?
No, això no pot cobrir ni un 10% del que val una pel·lícula de James Bond, ja el que et diré.
Bueno, ja ho veuríem, això.
Un programa monogràfic d'Excel i pressupostos audiovisuals, ja saps que m'encanta, el que val és que la gent s'avorrirà com una ostra.
Bueno, jo ja sabeu, xarxes socials, estic d'acord amb el Ricard, o xarxes socials, estic d'acord amb la Laura. Ho feu amb còpia a Cope Lleida i així hi farem recompte la setmana vinent.
Totes les opinions són vàlides, però també he de dir que quan tu busques una referència sempre busques els experts, no busques algú que la seva pel·li preferirà els vingueros. Jo aquí ja estic fent campanya.
A veure, que en el seu moment era una eina social imprescindible això en aquest país.
No t'ho nego, t'ho nego.
Ara està fora de lloc.
Ho ha descobert la Laura també, el tema del rerefons sociològic de la comèdia del cine espanyol. Què te sembla?
Bueno, Laura González.
Vinga, que tingueu un bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, una abraçada, cuida't.
Adeu.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia maravillosa.
Es correcto.
Sobre una mente privilegiada.
¿Tienes memoria fotográfica?
En una sociedad común.
Agresiones, robo y resistencia. Irás a la cárcel.
Matt Damon.
¿Tú vas a darme lecciones?
Robin Williams.
Es un buen chaval. No dejaré que hagas que se sienta un fracasado.
Ben Affleck.
Yo haría lo que fuera por tener lo que tienes tú.
El indomable Will Hunting.
¡Pam!
Ganadora de 2 Oscars. El sábado por la tarde, en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Vinga, va, que marxem cap a les 2 de la tarda amb un ull, això sí, als teletips, a les pantalles, a aquestes històries, perquè ja saps que estan reunits avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per dir-nos ja si sí o si no, o sigui, si hi ha eleccions o no n'hi ha. Sembla estrany que avui hem començat la campanya electoral i avui ens diran si realment hi ha eleccions o no. O sigui, creieu que ho havíem vist tot amb tema d'eleccions a l'any 2017? Doncs no, encara hi havia un altre capítol, el del 2021, que és aquest. Sigui com sigui, i ara els hi preguntaré, i no és una cosa que m'agrada tractar aquí en aquest espai, però sigui com sigui, la polèmica, i que ha esquitxat de ple a tota la gent que es dedica, doncs, a les arts escèniques, als espectacles, etc, és que estem amb unes restriccions. Home, no et diré total, perquè la restricció total és aquella d'estar tancat a casa sense poder sortir, però amb unes restriccions bastant fortes, en àmbit municipal, etc, el toc de queda i tal. Però escolta, si acredites que vas a un míting, des d'aquí Lleida te'n pots anar a Girona sense cap mena de problema, i jo crec que això ha sentat com un... Vaja, anava a dir una altra cosa, però anem a dir-ho finament, com un jarró d'aigua freda. Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Què tal? Bon dia. Tens el micro tancat, Puri.
Ara.
Bon dia.
Bon dia.
Bueno, ara en parlarem d'això, ara en parlarem. Directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos, que també està amb nosaltres. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
A veure, quan ja creiem que ho havíem vist tot, no em digueu que quan van dir que seguint les restriccions, però que si anaves a un míting podies saltar-te-la, vosaltres que us dediqueu al que us dediqueu, no em negareu, independentment del color polític, que us va agafar allò una ràbia interna que dius, bueno, però a què estem jugant aquí, eh?
Doncs mira, sí, perquè nosaltres a l'últim concert ens vam fer un fart de tornar entrades a gent que eren de pobles i que no podien venir, clar. Tenien les entrades comprades.
Clar, clar, clar. Maribel...
Exactament el mateix, especialment doncs, en les activitats familiars que nosaltres duem a terme doncs, els caps de setmana, i també com vosaltres, Puri, també hem hagut de retornar doncs, diners precisament per això, perquè sí. Les persones no s'han pogut desplaçar doncs, al Caixa Fòrum.
I ens trobàvem que estava l'espectacle ple i se'ns van quedar seients buits que hem hagut d'abonar quan s'haurien pogut vendre.
Clar. Bueno, és la realitat, que estem vivint i que de vegades és potser una de les grans oblidades, però el tema de, ja no diguem l'oci nocturn, que aquest ja porta 11 mesos tancat pràcticament, però el tema dels espectacles, companyies de teatre, jo què sé...
Ara... Ricard, jo encara puc apuntar una que encara no l'havia viscut, i és que, a més, el dia 14, el dia de les eleccions... Tenim concert de la banda municipal i l'hem hagut de suspendre.
Ah.
L'hem hagut de canviar de data al 28 de febrer. Per què? Doncs perquè ens han fet col·legi electoral.
Ah.
I per tant només hi pot haver una activitat que és la d'anar a votar. Dius, home, hi havia més llocs a Lleida,
home,
no?
N'hi ha uns quants, la veritat és que sí. Espero que el dia 14 hi faci bon temps, no tant com avui potser, però que faci bon temps, perquè la gent, hi hagi molta gent al carrer per entendre'ns i no tancats dins dels col·legis electorals i tot això. Però bueno, va, que no és un tema que ens faci especialment gràcia tractar aquí a l'Espai Groc, aquí hem de parlar d'espectacles. No, ara em venia al cap, perquè sempre parlem de gent que organitza, sales d'espectacles, etc. Hi ha un col·lectiu, i entre d'altres, i me'n deixo segur, Maribel, per exemple, el col·lectiu de la gent que es dedica a vigilar les sales, a fer d'orientador a les sales, etc, etc. Aquests tampoc estan treballant, perquè la majoria estan tancades. Per exemple, per exemple, visites guiades, em refereixo, no es poden fer i, per tant, són gent que no estan treballant.
Sí, però pel que fa a Caixa Fòrum Lleida...
No ho deia per Caixa Fòrum concretament, però dic en general.
En general, així és, però precisament també una mica per evitar o per mitigar aquest efecte col·lateral, per dir-ho d'alguna manera, doncs a Caixa Fòrum Lleida, és cert que no podem organitzar visites guiades a l'exposició, però per contra sí que hi ha una persona en sala, que és la persona que en el seu dia fa les visites guiades a l'exposició, per atendre els dubtes i qüestions que pugui plantejar el públic que visita l'exposició en curs de Caixa Fòrum Lleida.
Mira, abans d'anar cap a l'auditori, escolteu això. I mira, aquest divendres a les 8 del vespre el Teatre de la Llotja de Lleida acull en el marc de la programació de la temporada Lleida Trama, que és un espectacle de dansa amb creació i coreografia de Roser López Espinosa. Recentment, aquesta obra ha estat la guanyadora del Premi a la millor coreografia 2019 a l'edició número 23 dels Premis de la Crítica d'Arts Escèniques i també nominada a millor coreografia 2019 també als Premis Butaca, la seva edició número 25, per la seva forta fisicalitat, la gran passió per la precisió, la delicadesa i els elements acrobàtics. Les entrades, 12 euros la general i 10 a reduïda, es poden adquirir a la web latemporadalleida.cat. També podeu anar a les taquilles del Teatre Municipal de l'Escorxador, al Teatre de la Llotja, a l'Auditori Municipal Enric Granados i a l'Oficina de Turisme de Lleida. Aquest divendres, a les 8 del vespre, al Teatre de la Llotja. Puri, dansa a la Llotja avui, eh?
Doncs sí, home, jo penso que la dansa és un àmbit que hem de treballar, que hem de recolzar moltíssim, perquè a les nostres contrades doncs, hi ha afició, però no està reconegut com hauria d'estar, no? Així com, no sé, vas a Rússia i trobes que hi ha unes companyies que estan absolutament protegides i potenciades, doncs això no és el mateix que ens passa aquí. I per tant, nosaltres els hem de recolzar. I és un espectacle que segur que no ens deixa indiferent, perquè si ha obtingut aquests premis de crítica i de millor coreografia de Premis Butaca, doncs segur que ens arriba molt directament.
Molt bé. Seguint amb la programació de l'Auditori, del Teatre de l'Escorxador, de la Llotja, demà dissabte tenim al Teatre de l'Escorxador un espectacle familiar, Puri. Bueno, t'ho dic a tu.
Aquest no el tinc,
No, ja ho sé.
És que no tinc informació, segons
Ens falta que descobreixi la vacant de la Marta al Teatre de l'Escorxador. De moment, ja us ho dic jo, Valentina Quàntica. És familiar, és teatre, i és demà a les 6 de la tarda. I al Teatre de la Llotja, Puri, el t'estimo si he begut.
Sí.
De Goll de Gom.
Amb De Goll de Gom, o sigui que és una companyia que és absolutament reconeguda, no?, per tots els ciutadans i per tant també és un d'aquells espectacles que té tots els visos de ser un gran èxit. Per tant, a més té música, una música original de l'Andreu Gallén, i per tant no podem deixar passar aquest cap de setmana l'assistir-hi.
Ho teniu tot a la temporada Lleida.cat, els horaris, com accedir i la compra de les entrades, la temporada Lleida.cat. Pel que fa a l'Auditori Enric Granados, ens n'hem d'anar a la setmana vinent, concretament el diumenge, i que sí. Tenim la... Sempre m'ha fet gràcia això, la patètica de Tchaikovsky.
De Tchaikovsky, sí.
Per què es diu així?
Abans el que tenim és espectacles, però escolars. Ja. Tenim el viatge a l'illa de Man, és música irlandesa amb el Jaume Piqué i la seva companyia, i la veritat és que és un espectacle molt, molt interessant i que ens aporta una música molt diferent i ens fa viure... tot un viatge sobre la música irlandesa.
Escolta, Puri, llavors... quina història hi ha darrere d'aquest nom de la patètica de Tchaikovsky? Que segur que la saps.
Tchaikovsky va escriure la seva darrera partitura, que era, ell deia que era la que més s'estimava, era una obra, ell no sabia encara en aquell moment que la va escriure, que era l'última, i llavors, doncs, 9 dies després d'acabar-la, doncs es va suïcidar.
Vaya.
Per tant, l'experiència, a veure... Ja sabem que els compositors, en general, són persones molt especials.
Excèntrics, sí.
Exacte. I, per tant, doncs, en aquest sentit, ell doncs, no era diferent, sinó que era una persona amb molts interrogants a la seva vida. I bé, va ser resultat d'una depressió, sobretot per la seva orientació sexual.
Ja.
És un testament premonitori, aquesta sinfonia.
Però i musicalment abans... parlant, està bé, val la pena.
Sí, vull dir
que no ens enganyi el nom.
No. És una de les obres emblemàtiques de la música sinfònica, a més interpretada per una gran orquestra com és l'Orquestra del Teatre del Liceu, dirigits pel mestre Minkowski, que és el director convidat aquest any a la temporada del Liceu, que és un dels grans mestres, per exemple, és el fundador de Les Musiciens de Louvre, que és una orquestra emblemàtica de França, no?
Molt bé.
I a més, a la primera part tindrem una sinfonia que va escriure Mozart, també una mica, és una obra turmentada. Mozart se va buscar una casa així a les afores de Viena, no?, per estar en relació a la natura, i oblidar-se una mica del poc èxit que havia tingut la seva estrena de l'òpera Don Giovanni. Avui en dia Don Giovanni és un dels grans èxits, però ja se sap que les coses no sempre són així.
És
no?
Pues
quan és entre els teus contemporanis, després ja se't reconeix, però el que costa és que dins de la teva època... Doncs,
és curiós això, gent que avui en dia considera molt important, tant a l'art com a la música, en el seu moment, pobres, sí. No van tenir potser el reconeixement que es mereixien. L'altre dia escoltava un dia, si podem, en parlarem a fons, escoltava un reportatge de Beethoven i parlaven des que, independentment ja de si t'agrada o no la música, que realment era un geni, que era un geni, que era una persona extraordinària com a músic, i que en el seu moment, doncs, bueno, potser sí que va, evidentment sí que va tenir una mica de reconeixement, però ni ombra del que avui en dia sabem d'ella.
Evidentment, sí. I, home, jo, per exemple, en Beethoven, pensar que aquest senyor escrivia les seves sinfonies i les ni va arribar a dirigir, és tan sort.
Sí, és increïble.
I ell no ho sentia, o sigui, ell feia el gest i ho dirigia, però... No
sabia si ho feien bé o no.
No sentia i no va sentir al final els aplaudiments, no, de la seva estrena en aquell moment.
Que dur.
No? Això és extraordinari. Jo no sé, jo seria incapaç de fer una cosa com aquesta,
és
no?
És ben complicat. Gràcies, Puri.
Perdó.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a les dues. Maribel Tost, al CaixaForum, com teniu articulada el cap de setmana i la setmana? L'exposició suposo que ja, si no muntada, pràcticament.
Sí, l'exposició pràcticament muntada, però ultimant els detalls. De fet, no l'obrirem al públic fins al proper 9 de febrer,
ja,
dimarts 9 de febrer, a les 5 de la tarda.
T'ha arribat el coet ja o no?
Ha arribat, sí. Han arribat els diversos estris que seran exposats a l'exposició, i val la pena que... I bé, jo sí que puc augurar o puc avançar que és una exposició molt interessant i molt atractiva per tots els públics.
Tinc unes ganes...
Tant els més petits de la família com els més grans.
Tinc unes ganes, Maribel, d'aquesta exposició que no t'ho pots arribar a imaginar. De totes en general, sí, perquè ens vens molt bé, però d'aquesta particularment. Bueno, ja en parlarem. Tampoc el que correm, que després tindrem 4 mesos per veure-la. Maribel, què teniu el cap de setmana?
Aquest cap de setmana precisament no tenim res, cap activitat exclusiva pel públic. En tot cas, Caixa Fòrum Lleida està obert al públic perquè doncs, la gent hi pugui entrar i preguntar qüestions sobre la programació de Caixa Fòrum Lleida, tant pel públic familiar com pel públic general, que duem a terme doncs, dia a dia. I llavors, en aquest sentit, si em permets, de cara a la setmana vinent, doncs, tenim diverses activitats, no? El dimarts dia 2 de febrer a les 7 de la tarda continuem amb el cicle de conferències que analitza la lògica de l'amor des de la vessant científica, i en aquesta ocasió comptarem amb la primatòloga Ana Fidalgo, que mirarà de trobar l'essència biològica i cultural de l'amor, no? I per la qual cosa doncs, impartirà la conferència L'amor és només humà. I bé, l'activitat de Caixa Fòrum Lleida procedirà i així doncs el dimecres dia 3 de febrer a les 10:30 del matí, com és normal i habitual en Caixa Fòrum Lleida, continuarem amb les matinals de cinema, el cicle de projeccions que és presentat i coordinat per Marcelí Borrell i que, com recordem, és un cop projectada la pel·lícula en qüestió, a l'acabar s'obre un diàleg entre el públic assistent. I també el mateix dimecres, dia 3 de febrer, a les 7 de la tarda, tindrem una conferència dedicada a la figura del gran compositor i director d'orquestra que és Bernstein, no? Conegut per haver doncs, composat West Side Story, no? I descobrirem un dels músics més fascinants del segle XX, i jo m'atreviria a dir que representa millor que millor la doble figura de director i compositor, no? I bé, és l'oportunitat que tenim doncs, de descobrir a Caixa Fòrum Lleida els grans directors d'orquestra, un cicle de conferències que hem dut a terme durant els darrers dimecres i que en aquesta ocasió doncs, parlarem de Bernstein.
Molt bé. Puri, Bernstein... tens el micro tancat, Puri, perdona. És una... La recomanes, suposo?
Home, és claríssim, no? És una de les persones més emblemàtiques de la música del segle XX i, per tant, la informació que fa que valorem, que rebre aquesta informació fa que valorem molt més i que comprenguem molt més la importància d'aquesta figura que és capdalt a la història de la música.
Molt bé.
La implicació, fins i tot amb el cinema, amb el teatre, d'aquest tipus de música, doncs fa que hagi estat una revolució, no?
Doncs ja ho sabeu. Anem a recordar el dia, Maribel, dia i hora.
Sí, sí, el dimecres 3 de febrer a les 7 del vespre.
Doncs mira, és una d'aquelles maneres per desconnectar de política, de pandèmies i d'històries. Vas allà i t'aïlles. Aviam, t'aïlles, vull dir que el cap se te'n vagi amb una altra cosa, que és que si no al final és un problema, sempre estar pensant el mateix o pendent del mateix. Com sempre dic, tant a l'auditori, al teatre, com al Caixa Fòrum, tenen claríssim, i a més ja s'ho saben de memòria i ja estan entrenats, amb tot el sistema de seguretat, les distàncies, has de portar mascareta, està tot higienitzat, etc. Els aforaments, o sigui que no tingueu por d'anar amb aquests espectacles, aquestes activitats, perquè la seguretat està garantida. Molt bé, doncs arribem a les 2. M'ha alegrat molt de veure-us una altra vegada. Maribel Tos i Puri Terrado, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bon cap de setmana. Per cert, estem per sobre de 20 graus, eh? Quina llàstima que no puguem sortir del municipi, perquè és un cap de setmana, està fent un temps envejable. Estem al mes de gener, eh? O sigui, no és allò que estem al març o l'abril, no, estem al mes de gener. És increïble. Bueno, almenys que ens toqui el sol, vitamina D, carregarem, eh? Gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres,
gràcies.
Bon cap de setmana, gràcies. 20 graus donen per passar-t'ho molt bé, eh? Però tenim aquest confinament municipal, què hi farem? En fi, estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. Ja saps que seguim a l'espera des de les 12 que la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, des de les 12, estan deliberant si realment tindrem, o si finalment hi haurà les eleccions el 14 de febrer o no. De moment la campanya electoral ha començat. Ha començat aquesta passada mitjanit i ja t'avanço que nosaltres, si tot segueix així, la setmana vinent i l'altra, a les 12 i mitja aproximadament, cada dia t'oferirem una entrevista amb els principals candidats a la demarcació de Lleida. Tindrem 8 candidats i un parell de dies per fer resum i balanç de tot el que ens estiguin explicant aquí. Ho farem cada dia a les 12 i mitja, la setmana vinent i l'altra, durant 2 setmanes, fins a arribar al dia 12. El dia 13 ja saps que és el dia aquell de reflexió, en el que no es pot parlar de política, o sí que pots, però no pots demanar el vot. No he entès mai, el dia de reflexió, exactament, i el 14 a votar. Fins al dia 5 tens temps per votar, per fer el vot per correu. Pensa tu. T'ho dic perquè, si vols evitar tot el tema d'aglomeracions i tal, del diumenge, doncs te'n vas a Correus i allí t'informaran. Estan preparats, eh? Vam parlar amb el representant de la secció postal de UGT de Correus i, escolta, ells hi posaran tot el que calgui. Per tant, estan preparats. Però tu ja ho saps. Distància física, mascareta, higiene i evita les aglomeracions. I ara que fa bon temps, ventila, obre-ho tot. Va, que no passa res. Escolta, que acabis de passar un bon divendres. Segueixes informat a la cadena COPE per saber si hi ha eleccions o no. T'ho direm aquí. I aprofita el cap de setmana. Dilluns, puntuals, a les 12:20. Fins llavors, salut.